el preveus, i el partit que m'imagino no és un partit de centrals corrent amunt i avall tot el partit, d'una exigència física bestial, al contrari, serà exigència mental, de com trenques una 4-5-1 molt més que probable,
però
o 5-4-1.
Però és que aquí t'ajudarà el que hagi passat amb el Madrid,
sí, sí,
a Mallorca.
Ha jugat dues hores i mitja abans.
És que la clau, sí, sí, és que vas a Bernabéu la setmana després.
I a més, a les dues, Atlètic Girona.
Sí, no, no,
estarà guapíssim.
És superdissabte aquest dissabte. Bé, perdó, premsa francesa...
I quin és el de les quatre? Quin és el de les quatre?
El Getafe. No, no, és el partit de...
A veure, Saturday a les quatre.
Rayo Getafe.
Damià, premsa francesa.
Premsa francesa. L'equip amb Mbappé frustrat en portada, en gran diu remuntar i desenvolupa, derrotat a casa pel Barça en un partit amb els i baixos, el PSG està obligat a guanyar a Catalunya. Mbappé haurà de mostrar-se molt millor que en el partit d'anada. A dins, en un titular, parlen d'un Luis Enrique 0, Xavi 1, i d'Mbappé afegeixen que va fallar la cita, no va poder marxar de Condé i Araujo. Le Parisien, que és diari de referència en la informació sobre el PSG, també es du en la seva crònica del partit, parla d'un Paris Saint-Germain erràtic i, atenció, d'un Mbappé invisible. Diu també, Xavi dona una lliçó a Luis Enrique, és a dir que n'hi ha per tothom, per Mbappé i també per Luis Enrique. I a Le Figaro qualifiquen a Mbappé de discret i de sabador, i igual que l'equip, parlen de millora del davanter com a condició perquè el PSG tingui opcions a la tornada.
Xavi, el Xavi no podria entrar en el PSG, perquè són més malparits encara, Allà tinc la sensació. Sí,
home, pot ser.
La premsa d'allà és dura, eh?
La premsa i la gent, ja està. I no vull parlar més d'aquest club.
I el club. El club és duríssim.
Clar, no vull parlar més d'ells.
Avui hem parlat amb tres periodistes.
Tindria un conflicte diplomàtic si dic el que penso d'aquest club.
Avui hem parlat amb tres...
Per dir alguna cosa, sí. D'aquest grup de gent.
Tres periodistes francesos, Olivier Goldstein, company i bon amic que viu aquí a Barcelona, treballa a la revista Equinox, Frédéric Trainy, de Canal Plus França, i Tracy Rodrigo, de L'Equip. Ens han dit això, Goldstein, Trainy i Tracy, sobre el Barça.
El Barça tuvo ayer un papel que nadie se le esperaba, al menos en Francia, porque como siempre se habla de la posesión, del 4-3-3, de la ADN Barça, pues entonces yo creo que ayer quedó muy sorprendido el en Francia y yo mismo también del partido del Barça, su planteamiento táctico, que le salió muy bien.
Sobre el papel, pues el Barça no es favorito para ganar la Champions League, no, pero tampoco estaba favorito para ganar en París ayer. Y luego, pues puede el Barça ganar tres partidos más y llegar hasta el final de esta competición. ¿Por qué no? Es posible, aunque no es lógico, es posible.
Hoy hay muchas decepciones en París sobre el rendimiento del equipo, porque... Para ser honesta, casi todo el mundo veía una victoria fácil del París antes del partido, con un poco de falta de respeto al Barça, pero solo hay un gol de diferencia y todo es posible.
Doncs això, encara li veuen opcions a l'eliminatòria, que Goldstein i el company, ja us ho diré, François David, de Le Parisien, veuen així l'eliminatòria.
En Francia, después del 2-3, hemos pasado del triplete al nadaplete. O sea, que se hablaba de que si triplete, que si la vía real hacia la final, con solo el Barça, que era un equipo menor, casi. O sea, que hemos pasado ha sido un bajón absoluto. Y lo ven muy difícil. Dicen que incluso es un 70-30 a favor del Barça ahora, e incluso un 80-20.
Para mí y para todos en París, es un tropezo importante. Pero que la calificación no está cerrada todavía. Queda un partido. El París sabe ganar fuera. Lo hemos visto hace poco en San Sebastián contra la Real Sociedad en Anoeta. Pero bueno, el Barça tiene la ventaja de tener un gol en favor y de tener la posibilidad de calificarse en casa.
Doncs això, Olivier Goldstein i també François David de Le Parisien, un altre dels periodistes que avui hem trucat. I per últim, Mbappé. Com el veuen allà a França? Anem a escoltar Goldstein, François David i també Tracy Rodrigo de L'Equip.
Creo que ayer fue su peor partido de los grandes partidos, ¿no? Porque Mbappé realmente es un hombre de los grandes partidos, un jugador que siempre marca, ha marcado ya 4 goles, por ejemplo, en la final de Copa del Mundo, y ayer todo el mundo se le esperaba a él.
Antes del partido decía que no se iba a esconder, dijo eso antes del partido públicamente, y pues hemos visto que no ha sido al nivel. Pero cuidado, porque con él todo puede cambiar en unos días y la vuelta a Barcelona puede ser partido suyo.
No participa al juego colectivo, no defiende, no ayuda a sus compañeros, es siempre eso. Pero cuando marca goles increíbles y muy importantes, la gente lo olvida. Pero de momento está muy criticado por su partido. L'Equipe le notó 3, Eurosport Francia 3.5, Flashcore Francia 2/10, es un mal partido. Y en la televisión del equipo ayer, los consultantes se preguntan, ¿Mbappé tiene el nivel de un Vinicius o un Rodrigo en Madrid?
Buah. Déu-n'hi-do les castanyes, eh? Baixen fortes contra Mbappé, sí, sí, per exemple. Li van fotre un 3 o un 2 en algunes puntuacions sobre 10.
No, però això em sembla bé. Chances. Però dir que dubtar que tingui la qualitat de Vinicius o Rodrigo, mare de Déu.
Bé, quan hi ha partits així, no? Sempre s'exagera, sí, sí, tot quan passa això en el món del futbol. Bé, això és el que pensen a França. També creuen que està oberta l'eliminatòria dimarts que ve, 9 de la nit, a Montjuïc. Sobre el PSG-Barça, Xavi, Luis Enrique, avui n'ha parlat Koeman, que ha posat una mica allà el ditet a la Nafra i ha fet unes declaracions, crec que prou interessants i una mica controvertides, et diria, fins i tot.
Sí, en la presentació del torneig de golf que organitza Sant Esteve Sarrovires, l'actual seleccionador de Països Baixos ha parlat de tot una mica. Comencem amb la valoració de la decisió de Xavi de marxar el 30 de juny.
Bueno, a un lado sorprendido por el momento, a otro lado puedo entender, porque yo también he vivido un tiempo aquí, de ser entrenador, que en una situación muy complicada, pero yo, y como he dicho, que con menos ayuda que él tiene, pero son cosas que cada persona tiene que elegir y tiene que decidir por su mismo.
Sobretot el que ha passat a París, les últimes hores. A Koeman no li han agradat les declaracions de Luis Enrique prèvies al partit.
Parecían muy buenos amigos, pero un día antes lo vi a Luis Enrique en unas declaraciones, yo creo que un poco fuera de lugar, porque antes de un partido hablar sobre este tema, yo creo que no es, para mí, es mi opinión personal, que no es bueno.
Luis Enrique, recordem, deia que ell representa millor que ningú el que és l'ADN a Barça. Sobre això, sobre què és l'ADN a Barça, n'ha parlat Ronald Koeman.
No sé si hay un papel escrito que es DNA del Barça. Yo creo que DNA de Barça es ganar títulos.
Bé, alguna cosa a dir sobre Luis Enrique, Xavi, les seves declaracions a la prèvia, la tornada a ser calenta també.
Jo crec que Xavi va ser molt intel·ligent amb la seva resposta. Crec que va estar de Déu. És Luis Enrique, va procurar que el focus estigués a sobre d'ell i que es parlés d'això, intentar treure-li pressió als jugadors, no li ha sortit bé i ara a veure doncs què és el que es diu, però crec que la resposta de Xavi va ser molt, molt correcta, molt, molt clara i Koeman doncs és que
és Koeman, sí,
vull
sí
dir, Koeman és una persona molt sincera que parla tal i com sent les coses i encara se li nota aquest punt d'estar dolgut per com se'l va tractar aquí i molt especialment el president Laporta.
Sí,
no?
Sí, ell va rebre molts cops per aquest famós ADN i l'estil de joc i no l'estil de joc i per tant doncs ell ja en la seva època quan ell estava entrenador doncs intentava doncs treure'm ferro d'això, o se'n queixava una mica de com se'l mirava amb lupa en aquest sentit i bé, segueix amb la mateixa línia. I el tema Luis Enrique Xavi, bé, jo Luis Enrique crec que pot agradar més o menys les formes, et pot caure millor o pitjor, pot ser més o menys encertat el tipus de comentari, però ell és així. Jo crec que abans ho comentava, si estratègia o no estratègia, jo crec que no hi ha estratègia, simplement ell és tal com raja, és honest, va de cara i bé, pues el que va dir és el que pensa i perquè jo crec que bé, jo crec que en el fons sí que té raó que com a entrenador està representant més o està aconseguint que el seu equip juguin més el que hauria de jugar el Barça i ja està, que tocava dir-ho doncs no ho sé, potser realment no tocava dir-ho i entenc perfectament que hi hagi molta gent que digui doncs noi, ara aquí què m'estàs explicant? Ara què ve això? Doncs pues, així és Luis Enrique.
Jo estic d'acord amb el Marc. Luis Enrique és tal com raja. que estava preparada la pregunta o no, no ho sé, a mi em costa pensar-ho, que el Luis Enrique, insisteixo, no, prepari
segur,
una paraula.
Segur, que no, que ningú...
És que no m'encaixa amb el
que
personatge.
Va, que si no té cap amic a la... Bueno, bueno, sí, un que, o dos sí, a la premsa.
No, jo no sé si la pregunta, però que ell va dir, hòstia, vienen los del Barça, els medios catalanes, a lo mejor me preguntan por el ADN, pues mira, me lo preparo y voy a mirar posesión, voy a mirar goles, voy a mirar...
Jo crec que
no passa res, està ben fet, vull dir, es prepara una roda de premsa.
Però que no és cap problema, és voler centrar...
No és que no és preparar, però que... O sigui, ell pensa, és que ell... És que ell pensa.
És que jo crec que això és simplement el seu sistema de valors li fa respondre automàticament a aquesta pregunta així.
Sí, sí.
Sí, però vull dir... Però que quan em refereixo
a... No me l'imagino assajant al mirall.
No, 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 jo no dic que assajar al mirall, dic que va donar unes dades molt concretes i que a mi em sembla que tenia ganes de donar aquest missatge i no passa res.
Les vam mirar, les vam mirar i el percentatge era ínfim, vull dir, tenia un 66% de possessió Luis Enrique de mitjana i un 65% Xavi, vull dir, era ínfim, les dades.
Era ínfim, però ell les sap.
Ell
les
ho va
dades
dir.
Les saps, perquè és un tio que entrenava a sobre un andamio, i ho gravava tot, i ho gravava tot,
sí, sí.
I gravava tot del rival, i tenia un exèrcit de gent, un psicòleg, tenia de tot. Aquest tio sap totes les dades del que fa, i del que fa el seu rival. Per tant, quan ell sap que ha de jugar contra el Barcelona, automàticament sap tot el que fa Xavi, el que fa... El que pot patinar una mica és que digués no conozco a Xavi entrenador, bueno, que també té raó.
El va instar-hi una mica aquí.
No l'ha entrenat. Això és el que ja estava dient. I per tant va dir, no sé com treballa, doncs ja està. Que aquí podria haver sigut més diplomàtic, sí, però estic amb el Marc. És tal qual, Luis Enrique, és així. Que després, estratègicament, hauries de ser d'una altra manera, no. I estic d'acord amb tots vosaltres que Xavi va estar molt bé en la resposta.
Sí, sí,
no t'hi fots, ja
està.
Clar, no t'hi fots, ja està. I a més va tenir temps de preparar-ho, perquè van ser mentre... Luis Enrique va dir mentre el Barcelona estava viatjant.
I després, que abans del partit,
a més,
que l'agafa, li diu Pelopo...
I per exemple, és una cosa que...
Intenta fotre-li un cop de punt... Sí. Tu veus a una persona que no veus des de fa molt de temps i el primer que et surt és fer veure que el saludes amb un cop de puny.
Però a mi, per exemple...
És un espectacle.
Si Xavi hagués tractat aquesta roda de premsa o aquesta pregunta com la tracta Guardiola abans de sortir al Bernabéu el dia del...
El
puto amo, i ja hagués pensat, Xavi, on estàs?
Clar.
No, jo crec que fa el que ha de fer, és a dir,
perfil baix.
Respostes de perfil alt les has de guardar pels dies concrets. Pels dies de dir, aquí estem.
I quan saps que tens moltes opcions de poder guanyar els partits, vull dir, jo crec que l'altre dia Xavi va fer el que havia de fer, perfil baix i anem a jugar i ja veurem què és el que passa.
Sobre el futur de Xavi, ara com en deia, me sorprende, però entenc, no?, amb tot el que es mou a l'entorn del Barça. Avui hem preguntat si aquesta victòria canvia alguna cosa o no. De moment, tot continua en stand-by, amb pocs contactes del Barça amb la llista de tècnics que tenen, les alternatives ara mateix que tenen sobre la taula. Evidentment hi ha alternatives, el Barça té un pla B per si Xavi al final doncs acaba fent el que va dir, que és marxar el 30 de juny, però no s'ha activat cap pla, no hi ha cap contacte, no hi ha cap cosa més avançada que una altra. Només hi ha alternatives sense activar. I si Xavi ha de seguir, ja us hem explicat a RAC1, també l'altre dia a la portada de Mundo Deportivo ho deia, primer, Xavi li agradaria que hi hagués un potencial econòmic al darrere per construir una plantilla més del seu gust per poder jugar més el que ell vol, però Xavi ha dit que marxa el 30 de juny i Xavi hauria de fer el primer pas per revertir aquesta situació. Si Xavi fes el primer pas de dir, escolta, m'ho he repensat, veient com està jugant l'equip, com estem acabant la temporada, m'agradaria seguir, el club s'hi posaria molt bé. De fet, ho han dit públicament Laporta, Deco i Juste. Però ara mateix, de moment, Xavi no ha dit res i, per tant, marxa el 30 de juny, que és el que va dir, i el club està esperant a veure com acaba la temporada, perquè d'aquí 10 dies hi ha el clàssic a la Lliga, d'aquí a 5 dies hi ha la tornada amb el PSG, i un cop passin aquests dies de bogeria, llavors pot ser que s'activin algunes coses. Però Xavi hauria de fer un primer pas per revertir les paraules que ell mateix va dir, que és que plegava el 30 de juny. Aquesta és la situació a hores d'ara, crec que és lògica, no? El club té unes alternatives i les activarà quan toqui o escoltarà Xavi si Xavi reconsidera la seva decisió.
Jo crec que el club ja ha fet aquest primer pas, no?
Sí, home,
sí. En el que surts públicament...
Però ara ja no faran res més. Però ara no faran res més, ara volen que sigui ell.
Però el primer pas està fet i l'han fet ells, i em sembla molt intel·ligent, perquè quan veus que l'equip va guanyant, doncs és normal que tothom estigui una mica a l'expectativa del que pugui passar. Però jo crec que això serveix tant per Xavi com per al club, no? Vull dir, si tu guanyes el PSG, et plantes a semifinals i et dona per guanyar el Bernabéu, és un escenari, i si no, doncs és un altre.
Però no teniu la sensació que anem precipitats a nivell comunicatiu tota l'estona? Que les coses van bé i de sobte, sí que es quedi... de sobte les coses no van bé i el club calla i notes això... aquell silenci parla més que no pas...
Ha passat tota la temporada.
Benvingut al Club Barcelona.
Però hòstia, és que no podem, és a dir, clar, després, ara tu tots que es quedi. Després és quan el Madrid te'n fot X, el PSG et remunta i ai, silenci. I és aquella incomoditat constant en què de sobte es mengen unes paraules positives i no són capaços de reaccionar. I sí, després sí. El Xavi guanya i acaba la temporada prou bé i no, sí, que es quedi... Hòstia!
Però és que no només depèn de com acabi la temporada, depèn també del projecte i de l'any que ve i del que li puguin proposar i de les peces que tinguin i dels diners que tinguis i del projecte. Però, vull dir, no és només com acabi, sinó com ha de continuar.
Des del club dir, ei, ja parlarem.
Però Albert, si no estàs veient, hòstia, que cada setmana van, vull dir que això és cada dia una cosa diferent i anem fent que... i que dia passant ja empeny, però això no és nou.
Jo crec que depèn dels resultats, com tota la vida. Guanya, o si hi ha una satisfacció seguirà i si no hi ha satisfacció no seguirà.
Pues ja està.
Però per això no cal anar dient, i del que
pugui passar l'any que ve també. Jo penso que sí.
És que des de l'alt, en el moment en què veus que el teu entrenador ja té l'equip controlat, més enllà dels resultats, però que ja té l'equip controlat, davant d'aquesta perspectiva, en què veus que això pot tenir ja una continuïtat, no? Tu ja projectes i veus que tal com tens l'equip ara el pots tenir igual l'any que ve. Això, o portar un entrenador presumiblement estranger, de fora, que igual no parla l'idioma, que no coneix el club, etc. Home, entre aquest Xavi i el de fa... entre el Barça de Xavi i el de fa dos mesos, i la possibilitat que vingui un nou entrenador que igual no vagi bé però que a sobre s'haurà d'adaptar, jo crec que ara mateix els dirigents veuen clar que l'opció hauria de ser continuar. Altra cosa és com ho portis, amb més discreció o menys, però és que a mi em sembla que...
Jo t'entenc, evidentment tot el cos ens demana i evidentment els resultats manen i tots ens demana ara que si les coses van bé, doncs evidentment dius, home, hauràs de seguir. Ara, és el mateix entrenador ara. Sí.
Fa dos mesos.
És el mateix entrenador que t'has passat 6 mesos veient que no funcionava. És el mateix entrenador que l'any passat vas guanyar la Lliga però a base de defensa i ara estàs tornant al tema de la defensa. O sigui que és el mateix entrenador i per tant segurament l'any que ve pues, tornaràs una mica per allà mateix. No sé, és molt utòpic, però estaria bé que de vegades la feina es valorés no només pels resultats momentanis o de si al final la piloteta entra o no, i més la feina d'un entrenador, però bé, ja saps.
I a més, que us juro que el Barça a nivell comunicativament l'únic que li demano és que deixi de semblar Remedios Cervantes.
Ja, però això és inevitable, Albert, això passarà així. No, el que deia el Damià, hi ha l'opció d'un de fora, que seria Hansi Flick, o tens Rafa Márquez, que és de casa, coneix la... I a més, hi ha algú molt important que el posaria demà passat.
Per això et dic, alternatives n'hi ha i s'activaran quan faci falta, si fan falta. Dami, de l'actualitat Barça, alguna cosa més?
Sí, sessió informativa avui amb els socis organitzada pel club aquesta tarda per informar de l'estat de les obres del Camp Nou. El més important que hem de saber, es manté l'objectiu de tornar a jugar al Camp Nou a finals de 2024 i acabar l'obra en el primer quatrimestre de 2025. Ja està en marxa la instal·lació de la tercera graderia. Pel retorn a l'estadi es preveu una capacitat aproximada de 68.000 espectadors, encara que en concret pel primer partit la xifra podria ser inferior i ser d'uns 50.000. La tercera graderia no s'habilitarà pel públic fins a final de 2025 i s'ha confirmat també la concessió, ja ho sabíem, del permís per ampliar l'horari de les obres per agilitzar tot el procés de construcció. El club insisteix que els terminis s'estan complint, que ara començaran les obres del futur museu. Han explicat també, posant alguns exemples de tecnologia que s'aplicarà, que hi haurà 68 ascensors i 90 escales mecàniques per facilitar accessos i 3.200 places de pàrquing, i s'ha explicat també que els nous acords de patrocini i la nova oferta VIP generaran conjuntament uns 120 milions d'euros d'ingressos anuals.
Doncs així estan les obres de l'Espai Barça. Queden 6 mesos, perquè veiem com s'obre la primera, la segona graderia i el Barça pugui tornar a jugar.
Hi ha una cosa que no em queda clara. Han dit el primer quatrimestre del 2025 obra acabada?
No, és impossible. Impossible. No, acabada total, no. L'objectiu del club és...
que... sembla que obra finalitzada sense la tercera graderia
a disposició...
Això és una altra cosa. Sí. Jo t'ho explicaré. El Barça podrà començar a jugar partits a partir del novembre del 2024, que és quan comença el 125 aniversari. Ara, a veure com estan els vestidors, a veure com està la zona de premsa, a veure com està la llotja, tot això estarà encara a mig fer. Hi haurà els seients i hi haurà la gespa i la gent podrà entrar, aquestes 60.000 persones, i podrà...
Saps quan et mudes un pis nou? Que està per pintar i encaixar.
Dit això, s'aniran fent coses. I la idea del club és que el maig del 2026, abans de convocar eleccions, la Porta pugui inaugurar el nou estadi. Maig del 2026.
Però és que jo avui, que no, jo no he seguit el tema, però sí he sentit companys meus que deien que s'havia dit en aquesta reunió informativa amb socis, s'estava parlant del primer quadrimestre del 2025, que no m'encaixa amb
plantejament. La idea és tenir el camp al 90%, 95% fet al maig del 2026, que és just abans de convocar eleccions. Dit això, si el Barça comença a jugar a partir del novembre del 2024 partits mentre s'estan fent obres, jo crec que serà molt difícil que al maig del 2026 Joan Laporta pugui inaugurar l'estadi acabat completament. Potser podrà fer una inauguració d'un estadi que ja serà molt maco i estarà pràcticament acabat, però serà molt difícil compaginar futbol cada 3 dies amb tancar obra, obrir obra i seguir fent la tercera graderia i la zona de les llotges, que això és el més complicat de la enginyeria que estan fent. Vull dir, tirar-ho a terra era molt fàcil, construir ara una nova tercera graderia amb unes noves llotges és molt difícil, és la part complicada, i això es faria molt millor sense partits, fent obra.
Sí, però el Dani acaba de dir...
Tot no es pot tenir a la vida.
M'ha semblat entendre que parlaves...
Sí, aquesta és la informació
del segon trimestre o tercer trimestre.
Sí, el club ha parlat. Final del 2025. Bueno, jo no hi era, eh? El club ha parlat en aquesta reunió de primer quadrimestre de 2025.
Clar.
Parlen d'obra acabada tècnicament. També és veritat que el Madrid, per exemple, també parlen d'obra acabada, però no han inaugurat l'estadi. I van jugant. I encara no han inaugurat oficialment l'estadi.
Perquè vol dir obra acabada. I van jugant. Què vol dir obra acabada tècnicament? És que no entenc.
Jo crec que no. L'obra la volen acabar abans que s'acabi el mandat de Joan Laporta, que seria el més normal, perquè s'ha de construir un anell de llotges, que això és molt complicat de fer, i després una tercera graderia. És una cosa, una barbaritat. Bé.
El sostre retractiu que tenen allà, què?
Sí, ara falta arreglar el césped.
Allà hi ha unes sardines, eh?
Falta arreglar el césped.
Es cuca.
Ja t'ho va dir el Pep. Solo falta arreglar el césped. Ja t'ho va dir el Pep.
Sí.
Una última, abans d'anar a la Gavarra, que sí, m'agradaria que comentéssim, no? La victòria. Això que va dir el Mono Burgos ahir, a veure, que avui l'han fet fora, per ser el Movistar.
Te puede reventar, te puede liquidar.
No, mira qué calidad, mira qué toquecitos de la Minya Mal.
Pero va, 10 añitos.
Por este chaval, oye,
ojo. Que si no lleva bien, termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, en la vida.
Bé, al final de la transmissió Ricardo Serra va demanar disculpes des del Parc dels Prínceps i el Mono Burgos va dir això també des del plató.
Sí, fue, ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas, porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces por ahí haciendo una humorada te metes en problemas y en estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos.
Doncs ja està.
És que la frase final és de sisplau, entrem en una cova i no sortim, eh?
Bé, ja no farà més de comentarista Movistar en els partits de l'Atlético ni en cap
altre. I els que riuen també no haurien de fer mai més, sortir mai més en pantalla.
Algun toc d'atenció.
Els éssers que riuen.
Un senyor toc d'atenció se l'haurien d'endur, sí.
Sí, sí.
Un toc d'atenció han rebut, sí, també.
No han rebut, sí, bueno, però ja estan i seguiran, vinga. I a un que li van donar un premi de periodístic del club, eh?
Sí, sí. Bé, desafortunat ahir totalment
el venedor d'alfombres perses aquest del Valdano. Venedor de fum.
Bé, ja està, fins aquí, ja està. Desafortunat el comentari i aquest senyor Mono Burgos ja no treballarà més aquí i esperem que la Minya Mal continuï fent malabars a la gespa, que és on els ha de fer i on volem veure'l. Tens a punt l'Operú?
Sí.
Doncs t'hauràs d'esperar perquè primer anirem fins a Bilbao per parlar de la Gavarra. Atlético! Vam ser aguantes com aquest.
Ara, impossible.
Espera, encara no ha acabat. Espera, que no ha acabat encara. Ara tu. Ja està, la tercera.
Aquí puja.
Aquest puja, tio. Ho fa 3 vegades, eh? És real, això, eh?
Avui, bomba! Atleti! Gaudia!
A veure, va, Cavallera, avui ha sortit per fi la Gavarra, i és el que es parla, no?, d'aquesta celebració, que ha estat la més multitudinària de la història al País Basc.
Sí, no hi ha xifres oficials com a tal, però es parla d'un milió de persones, o de més d'un milió de persones, fins i tot, diuen els mitjans bascos, acompanyant aquesta Gavarra. A mi em semblen moltes, tot i que és veritat que la imatge, des del pla zenital, des de l'helicòpter, eren espectaculars. Una Gavarra que ha començat a surar per la ria de Bilbao passades les 4 de la tarda, acompanyada d'altres embarcacions, entre les quals, per exemple, hi havia la que hi anaven membres de l'equip que va guanyar l'última Copa l'any 84, per exemple, l'entrenador Javier Clemente. Hem vist també Íñigo Martínez a la ria, el jugador del Barça amb permís del club. Se l'ha vist vestit d'incògnit, però la veritat és que era Íñigo Martínez, vull dir que l'han fotografiat, vull dir que anava vestit de carrer, no anava, diguéssim, amb cap bufanda ni amb cap samarreta de l'Atlètic Club, però era Íñigo Martínez, que també ha volgut estar al costat dels seus excompanys. I la Gavarra ha arribat al pont de l'Ajuntament cap a un quart de vuit de la tarda. I ha estat allà, al balcó, quan han començat els parlaments, que ha liderat el capità Iker Muniain.
Esto es nuestro, esto es vuestro, es de todos, de toda la familia Atleti Sale. ¡Aupa Atleti Chapeldún! ¡Todos conmigo! ¡Chapeldún!
I aquí, celebrant-ho amb tota l'afició, tant és així que Muniain també ha exercit de mestre de cerimònies i ha presentat un per un tota la plantilla. I hi ha hagut alguna presentació un punt graciosa.
Venido desde Murrilla, el mejor portero del mundo. No es una marca de vino, aunque se lo beba todo. ¡Una! Sé que lo estáis esperando. Venido desde Mendillorri. Lo mismo te hace magia en el campo que se escapa de la policía. ¡Se la suda! ¡Porque está loco! ¡Es su esencia! ¡Qué jugador tenemos! ¡Ollán!
Bueno, l'altre dia hi va haver alguns jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao que la van fer grossa per allà pels carrers de la ciutat, tan grossa que fins i tot la policia va haver d'intervenir, per això suposo que feia aquesta broma Muniain. Han parlat tots, també Ernesto Valverde, que potser no és l'home que més exterioritza la seva felicitat, però home, tenint en compte tot això, avui estava prou animat.
Nos pegamos una pasada increíble llevando a 100.000 de vosotros a Sevilla, los que se quedaron aquí, y porque somos los mejores para celebrar lo que haga falta. El casco por compartir toda esta copa con nosotros, por ayudarnos cada día. Intentaremos ser todavía mejores de lo que somos, de verdad.
Molts càntics i algunes declaracions interessants a dalt de tot del balcó. Per exemple, l'alegat de Sier Villalibre, conegut pel de la trompeta. Sí, després d'aquella Supercopa contra el Barça. L'alegat de Sier Villalibre a favor de l'euskera.
Hi ha tanta gent jove que vull dir-vos que no oblideu que l'euskera és un dels valors de l'Atlètic.
Eta hori euskeri dela.
No sabeu com n'és de bonic sentir-vos en euskera. Continueu parlant en euskera i els adults continueu ensenyant l'euskera. Visca el País Basc.
Con Euskal Herria.
També hi ha hagut alguna premonició, com per exemple la del buit de l'Atlètic Club o Jan Sancet.
No voy a olvidar nunca lo vivido hoy, la Gavarra, todo esto. Y bueno, pues qué deciros, ¿no? Después de ver esto, solo me entran ganas de seguir ganando, de traer más títulos y de volver a sacar esto a pasear. Os aseguro que no volverán a pasar 40 años para volver a sacar la jodida Gavarra.
40 anys han hagut de passar. I per últim, una declaració sincera d'Ander Herrera.
Muchísimas gracias por dejarme vivir esto.
Llama en el 16.
Por suerte me ha tocado ganar en otros sitios, en otros países, pero lo de hoy es insuperable. Muchas gracias.
És que Ander Herrera, jo crec que és el que té més palmarès de tots els jugadors de l'Atlètic Club, i per tant alguna celebració ha fet ja en la seva carrera. n'hi ha d'altres que per tot just era la primera vegada que celebraven alguna cosa, i per això ha dit, mira, he celebrat moltes coses, però això d'avui és acollonant. S'ha acabat la celebració a 11:15 a la Diputació, a l'Eix. Allà s'ha acabat més tard de l'horari previst, perquè s'ha allargat Muniain i s'ha allargat tot plegat, però s'ha acabat a la Diputació, que també hi ha hagut parlaments, etc, etc. Però vaja.
Diumenge, Atleti de Bilbao Villarreal, també oferiran la Copa, a veure com va el partit i com juguen.
Sí. Jo crec que no guanyen cap més partit.
Crec que Muniain, que ara em sembla que s'està passejant per alguns mitjans i tot això, està dient que no descartes tornar a sortir demà.
Endavant.
De festa.
Anem a Bilbao un moment. Iñaki Ugalde, compañero Mundo Deportivo Bilbao, ¿qué tal?
Muy bien, Gabón.
Bueno, ¿tienes voz?
Sí, no tengo voz. Yo, lo que no tengo es dedos, de darle la tecla, pero...
de escribir,
¿no? Para... No, de la voz.
Bueno. ¿Lo de hoy es lo más bestia que has vivido nunca?
Yo había estado, yo soy un poco ya mayor, ya había vivido la anterior, ¿no? La penúltima, o sea, la última que hubo en el 84 ya la viví. Además, esa la viví como hay que vivirla, como aficionado, con mi cuadrilla, con mis amigos, y eso sí que la verdad es que fue terrible. Hoy me ha tocado desde otra perspectiva trabajando, no lo he vivido tanto, pero bueno, sí, es la verdad es que impacta, ¿no? Todo lo que se vive en torno a este día, ¿no?
Un millón de personas, dicen, o más de un millón de personas. ¿Esto está confirmado por alguien o no?
No está confirmado por nadie. Y la otra vez, pues estos días que hemos tenido que tirar hemeroteca, también se dijo que había habido un millón de personas. Es curioso porque una de las cosas para la que ha valido esta salida de la gabarra es para comprobar cómo ha cambiado Bilbao. Porque si en la gabarra anterior se cae uno a la ría, se muere intoxicado. Está contaminada, el agua estaba amarilla. O sea, y ahora está, hay peces, está verde, y luego, pues bueno, pues ahora, por ejemplo, está el Guggenheim, que antes, donde está Guggenheim, pues era sobre industria,
pero el Skyline, las imágenes de hoy son espectaculares, desde el cielo.
Sí. Bueno, de hecho, el campo es nuevo, ¿eh? El nuevo San Mamés, ¿no? Que han hecho ahí una parada, han tirado unos pétalos de flores, pues como en señal de los socios y de los jugadores que han muerto en todo este tiempo, ¿no? Bueno, ha habido... detalles, es una jornada muy intensa y mucha cosa. A las 9 de la mañana ya había gente reservando su sitio en pegado, pues eso, a las vallas para poder ver la gabarra de cerca, ¿no?
Imagínate.
No cobraban, ¿eh? O sea, que tiene más mérito los madrugones, pero bueno, que al final es una locura. Y yo creo que lo que pasa con esto es que el Atleti se quita un peso de encima, sobre todo pues los niños, los jóvenes que te oían hablar de la gabarra, bueno. Hay un montón de gente que ya ha vivido y lo ha visto en primera persona lo que es la gabarra, ¿no? Y lo que supone.
Imagínate, por una copa, si ganáis una liga ya ni te explico.
Sí, eso, mira, pues si hablas con los de entonces, con los de Clemente, con los chicos de Clemente, ellos eso te dicen, ¿no? Que al final nosotros éramos campeones, nosotros competíamos con el Barça, con el Madrid, porque al final la Atleti ahora en liga, bueno, pues hace lo que puede, está por encima de los últimos, ¿no? Pero ya le ha costado 40 años ganar una Copa del Atleti. Ha tenido mala suerte porque yo creo que ha habido dos factores que ha retrasado. Uno es Messi, porque le ha tocado jugar 4-5 contra el Barça de Messi cuando Messi estaba bien. Y luego fue que las dos seguidas que tuvo, que no había público, las del coronavirus, que primero perdió con la Real... i el de 15 dies perdió con el Barça,
sí, que també estava Messi, por cierto.
Deixa'm dir que dissabte vaig conèixer l'Iñaki, vam coincidir, el tenia al costat a la Cartuja. Sí. Vaig emocionar fins i tot jo, fue muy emotivo la reacción de toda la gente de Bilbao, el sábado, fue tremendo aquello.
Sí, no, lo de la Cartuja también el otro día, sí, tú dices, normalmente cuando hay que designa la sede, antes se designaba, ahora ya está designada de la Cartuja, y dices, no, van a repartir pues 20 para un equipo y 20 para otras entradas, 20.000. Tú ya sabes de antemano que los del Atleti van a tener más. No sé cómo lo hacen, pero el otro día era impresionante. El otro día había un fondo que era del Mallorca, y los otros tres, las otras tres partes del campo eran del Atleti, pero cuando luego acaba el partido, que se queda el Atleti a celebrar el título, a cantar con la afición, a saludar a la gente y esto, bajaron como 2.000 o 3.000 de la misma grada del Mallorca. O sea, es increíble. Y bueno, y la gente de Sevilla alucinó, pues como en su día en Mestalla, pues yo creo que en Barcelona también, cuando la última final que había jugado, pues ahí entonces se habló de que había habido 90.000 personas y no todas con entradas, casi la mitad sin entradas, ¿no? Pues aquí en Sevilla ha pasado parecido.
Oye, estaba Íñigo Martínez, nos han dicho también, ¿no? Con permiso del Barça.
Sí, eso, el permiso, no sé si tenía o no, pero que la han capado, sí, o sea,
tenía.
A ver, yo le estaba escuchando hace un ratito a Muniain en una entrevista que le han hecho también, y dice que son grandes amigos, y le ha agradecido el hecho de haberse acercado a celebrarlo, ¿no? Bueno, pues al final, no sé lo que pasó con Íñigo Martínez, pero lo cierto es que él estaba a gusto en Bilbao, o sea,
No descartes que este verano pasen cosas, o sea que...
Sí, por eso, es que justo además lo ha dicho Muniain que hoy por hoy ya es el segundo jugador de la historia del Atlético con más partidos, ha jugado muy poquito esta temporada, el otro ya, no sé, sorprendentemente, le sacó en la prórroga, jugó toda la prórroga, pero aquí también hay un poco la duda de si va a seguir, si no va a seguir, porque bueno, la verdad es que Valverde está dando poca bola este año. Bueno.
Oye, nada, Iñaki, que queríamos felicitaros. Una fiesta original, diferente y multitudinaria como la de hoy. Nada, acabar de disfrutarlo y a ver qué sale el domingo en el campo. Vete a saber lo que sale el domingo.
A ver, bueno, viene Marcelino, que es amigo también.
Ah, ¿no? Eso también es verdad.
Que perdió las dos finales. De todas formas, le tenéis que decir a Poqui que enseñe un poco lo de la...
Buenas, venga.
Se ha notado, tiene que calentar un poco.
Claro, es que me ha pillado
acomiado de
sorpresa, y además con el de verdad.
Es por Radimier, ¿eh? Sí. Es por Radimier.
Entre todos, ¿no?
Venga, va.
¡Ándale! Hola, Iñaki. Agur.
Bueno,
agur. Agur. Adiós, adiós. 12:36. Fem-lo per un?
Anem ja?
Sí.
Doncs anem ja.
Oh, espera, que tenim una última hora. No, és que tenim una última hora important.
Última hora.
Cas Negreira.
Última hora, Cas Negreira. Un parell d'informacions ràpides, eh? Aviam.
Ha sortit avui, casualment?
Sí.
Cas Negreira, sí. La primera, segons explica El Mundo, Enríquez Negreira va desviar els seus propis comptes 340.000 euros del Comitè Tècnic d'Àrbitres entre 1999 i 2010. Eren factures de suposades vendes de pins, bolígrafs, clauers, banderins, carpetes, llibres o rellotges.
Eren cars, eh?
Material escolar.
Sí. Oh, al PC Futbol això es feien molts diners.
Els va facturar amb Desnil 95, que era la seva societat amb la que va facturar fins a 8 milions d'euros amb el Barça. 340.000 euros desviats en aquests conceptes per part d'Enríquez Negreira. I per l'altre...
Però què vol dir desviats?
Que els
del Comitè Tècnic d'Àrbitres,
els seus comptes, i els justificava dient que eren banderins, pins i bolis. 340.000 euros, factura, banderines, però i vinga.
Sí, hi havia banderines.
Molt car, sí, pel meu gust, però...
Per un altre costat, en un informe, el Comitè Tècnic d'Àrbitres conclou que la intervenció del fill d'Enríquez Negreira, Javier Enríquez, amb els àrbitres, recordes que acompanyava els àrbitres, sí, els feia de coach, els acompanyava als partits, etc. Doncs quan en els partits en què va acompanyar els àrbitres que xiulaven al Barça, segons aquest informe, la conclusió és que no només no va beneficiar el Barça, sinó que va ser contraproduent pels interessos del Barça. Segons aquest informe, doncs es sosté que el Barça va obtenir pitjors resultats que en els partits en què l'àrbitre va anar amb Negreira que en la resta de partits. És a dir, que l'aportació del fill d'Enríquez va ser més perjudicial que no pas beneficiosa pel Barça, segons el CTA.
Una de freda i una de calenta, avui, en aquest cas Negreira, que seguirà durant voltes, clar que sí. Dani, moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Vinga, va, descansar. Gràcies. Bona nit. L'1x1 especial del PSG Barça.
L'1x1 de RAC 1.
Què tal, Víctor Pazzi?
Què, com estem?
Molt bé, bona nit, encantat
de
saludar-te.
Avui, 1x1 especial, coses franceses.
Doncs vinga, comencem amb Marc-André Ter Stegen a la porteria.
El Pirineu, un mur natural amb la mala sort que sempre se't cola algun francès.
Condé.
El ratolí de Ratatouille, ahir va fer sopa de tortuga.
Araujo.
Truita francesa, si és que a la seva posició no hi ha res millor que fotre-hi un parell d'ous.
Cobercí.
Fondí. És boníssim, n'hi ha per sucar i pa, i ahir va acabar fos.
Molt bona aquesta. Cancelo.
L'inspector Gadget. Imprevisible, se li escapen sovint, però al final fa la feina.
Sí, senyor. Gundogan.
Baguet. És bo de punta a punta i no li toquis el crostó.
Sergi Roberto.
Lluís XVI. El progrés va arribar un cop el van treure d'allà.
No, és veritat. No, és veritat. Frenkie de Jong.
Crep. Per alguns tan espectacular, per altres tan sobrevalorada, però ens l'hem de fotre igualment.
La minya mal.
Torre Eiffel, així és com ens la posa tots.
Rafinha.
Notre Dame, per un cop a la vida el van veure on fire.
Toma, puto. L'animal. Lewandowski.
El Tour de França. Mira que pot semblar avorrit, però pels que hi entenen és essencial.
Ferran Torres.
Un senyor francès. T'agrada una estona, però acabaràs preferint que marxi.
Home. Pedri.
Mona Lisa. Petit i delicat, però tothom pagaria per veure'l.
Joao Fèlix.
Xampany. No us diré que no sigui bo, però els d'aquí ja fan el fet.
Christensen.
Guillotina. Per revolucionar les coses, li va tocar treure el cap.
Sí, senyor. Fermín.
Napoleó. Com que és baixet, sembla que no faci por, però acabarà conquerint Europa.
Xavi.
Joana d'Arc. El vam cremar tant que ens ajudarà a guanyar la guerra.
La Porta.
Obèlix. Seguim.
Ja, no siguis animal. I acabarem especial 1x1 PSG Barça Coses Franceses amb dos jugadors del Paris Saint-Germain.
Dues mencions, sí. D'honor.
Mencions especials. Dembélé.
Croissant. No només ens ha fotut les banyes, sinó que sobre ho celebra.
I Mbappé.
Bidet. Ahir un parell s'hi van rentar el cul.
M'ha agradat molt. Ho hem de deixar aquí, que és tardíssim, 20 minuts per la 1 de la matinada. Encara hem de parlar un moment del Girona. Hem de fer la prèvia del Leganés espanyol demà, eh? Primer contra segon de la classificació. L'Espanyol se juga moltíssim a votar, que demà 8:45 en directe a RAC+1. I després del Gran Premi de Motos de les, les Amèriques, que hi haurà aquest cap de setmana, amb Marc Márquez, que té opcions de tornar a guanyar.
Sí, home.
Sí, té opcions
encara
de tornar a guanyar.
Alguna cosa,
encara guanyaràs, encara guanyaràs. I una mica de bàsquet, que el Barça ja sap que qui guanyi demà de l'Olympiacos Fenerbahçe serà el seu rival al playoff de quarts de final de l'Eurolliga. Per tant, Olympiacos Fenerbahçe. És... por o...
Es justo
o mort. Sí, sí, clar, Fenerbahçe és Saras, eh? O sigui, podria tornar Saras en una sèrie al millor de 5 partits, eh? I l'Olympiacos és l'Olympiacos, un equip històric en el món del bàsquet a Europa. Joan Poquí, Marc Guillén i Anaïs Martí, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Que bé que ens hem passat. No patiu molt, ni dissabte ni dimarts, perquè quan ens tornem a trobar ja haurà passat tot.
Dimarts una mica més.
Bermúdez, ets molt bo.
Bones noites.
Gràcies. Bé. Adéu, adéu. Una pausa, 2 minuts i rematem el Tu diràs amb tots aquests continguts que encara ens queden.
RAC 1. Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a SEAT Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el SEAT que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a SEAT Catalunya Motor.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquest divendres s'obre la jornada de Lliga amb un Betis-Celta de Vigo, al Benito Villamarín. I dissabte tindrem un superdissabte. A les dues del migdia, des del Metropolitano, Atlètic de Madrid-Girona. Després, a quarts de set, Mallorca-Madrid. I a les nou, Cádiz-Barça. D'aquest Atlético-Girona ens en ve a parlar el Miquel Agut. Un partit contra el millor local del campionat que té realment molts al·licients, Miquel.
Això és correcte, a l'experiència, perquè juga el quart contra el tercer. Ara mateix el Girona té 7 punts més que els matalassers. Si aconsegueix la victòria en tindria 10 més quan en quedarien 21 en joc. Si empata mantindrà les distàncies, no seria un mal resultat, un empat. Segurament en Brugui vindrà a Madrid amb el boli per signar-lo a la butxaca. Si perd, tindrà encara 4 punts més que els matalassers. Recordo que Montilivi, amb un gol d'Ivan Martín, el Girona va aconseguir la victòria. Per tant, en cas d'empat també hi hauria el gol a baraix favorable. Recordo que el cinquè, l'Atlètic Club de Bilbao, rep diumenge el Villarreal i té 9 punts menys que el Girona i segurament una mica més de ressaca, tenint en compte el que hem sentit abans. A banda de tot això, l'Atlètic de Madrid estarà un punt distret perquè el partit està entremig de l'anada i la tornada de l'eliminatòria de quarts de la Lliga de Campions contra el Borussia Dortmund. I en tot cas, passi el que passi, el Girona s'assegurarà aviat una plaça europea. Podria ser, fins i tot, segons la combinació de resultats, aquesta mateixa jornada. Però diu Mitchell que amb això no n'hi ha prou, que ell i l'equip volen la Lliga de Campions.
Jo estic aquí en aquest projecte i per mi és una cosa espectacular. És una realitat ja. I ara està el somni, que el somni és anar a jugar a Champions. És un somni que espero poder aconseguir al final de temporada.
Competició europea és una realitat, la Champions és el somni i espera poder-lo fer realitat. El Girona està ben col·locat per aconseguir-lo. De cara al partit, de manera purament esportiva, Tsigankov és dubte, molèsties al soli, Ivan Martín està sancionat, mentre que la gran novetat de la llista de convocats serà la tornada de Toni Villa. Es va lesionar el 22 d'abril, fa gairebé un any, a Valladolid i tornarà a una llista de convocats per desplaçar-se al Metro Metropolitano. Un partit amb un arbitratge teòricament de garanties, de Burgos Bengoetxea a la gespa, sota grado al bar.
Dissabte us escoltem, bon viatge cap a Madrid, Miquel.
Gràcies.
Vinga, a veure si feu la feina i remateu aquesta plaça Champions. I demà, això dissabte a les dues, Atlètic de Madrid, Girona. Però demà divendres arrenca ja la 35a jornada de segona divisió. Amb un partidàs, primer contra segon, és el Leganés Espanyol, que farem en directe a RAC més 1. Quim?
Sí, el Leganés és líder amb 4 punts més que els blanquiblaus, que si guanyen a Butarque, consolidaran la segona posició d'ascens directe i se situaran a només un punt del liderat. L'entrenador perico, Manolo González, valora així la importància del partit.
Moralment seria molt important per nosaltres, pel tipus de partit que és, pel rival i la dificultat que té el partit, òbviament, també perquè ens podíem apropar a la classificació. Llavors, bo, és un partit important, no transcendent, perquè queda un calendari exigent, òbviament, i queda molts partits, i al final ja es veu que guanyar qualsevol rival d'aquesta lliga és complicat, però home, és un partit important tant per ells com per nosaltres.
Aguado i Puado són baixes per sanció, Rubén Sánchez per lesió i Martin Braithwaite, que ja va jugar diumenge contra l'Albacete, però amb molèsties ja està al 100%. El Leganés només té una baixa, Arambarri també per sanció, i podria recuperar Jorge Miramón després d'un mes sense jugar. Manolo González analitza així el líder de la segona divisió.
A dia d'avui és el millor equip de la Lliga. Els números ho diuen, i quan portes tantes jornades de Lliga, els números són... ja són per valorar i tenir-los clars. Leganés està a dalt per mèrits propis, per fer molt bé les coses i per tenir, bueno, tenir una idea, tenir, portar-la a terme, dur-la a terme, no tornar-se bojos tot i tenir una mala ratxa, o millor quan han tingut, i bueno, és un equip que fa les coses bé.
El partit començarà a 8:45 i en directe a RAC més 1 en transmissió combinada amb l'Eurolliga de bàsquet. I torna a la narració l'Edu de Batlle, després d'un feliç parèntesi.
Sí, sí, després de fer unes primeres setmanes ja de baixa per paternitat, demà estarem molt pendents, a través de l'aplicació de la pàgina web de RAC1.cat, d'aquest Leganés espanyol, i també de la jornada d'Eurolliga amb el partit del Barça, que ara us explicarem. Però primer hem de parlar del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme.
RAC 1.
Ja arrenca també aquesta nova prova del Mundial de Motociclisme, Quim, i amb totes les mirades centrades en Marc Márquez.
Sí, perquè correrà per primera vegada amb Ducati al circuit on hi va aconseguir la primera victòria a MotoGP. Era l'any 2013, un circuit on hi ha guanyat 7, 6 des de la pole, de les 9 curses que hi ha disputat. I una de les que no va guanyar el 2019 és perquè va caure anant primer destacat. Només a Sachsenring hi ha guanyat més vegades Marc Márquez que el circuit de les Amèriques d'Austin, Texas. Per tant, la gran pregunta avui, abans que demà comencin els entrenaments, és podrà guanyar Marc Márquez a Austin amb Ducati? Ell rebaixa les expectatives i fixa el podi com a objectiu, en declaracions a Dazón.
Soy consciente de que es uno de los circuitos que históricamente y por el tema de trazado pues se me adapta mejor. Veremos si podemos conseguir el primer podio, sería un primer podio en la carrera larga, no en la sprint. Sería un objetivo que firmaría ahora mismo.
D'altra banda, el mercat de MotoGP ja s'està movent. Aquesta setmana, per exemple, ha renovat Fabio Quartararo amb Yamaha i li han preguntat a Marc Márquez si ja està parlant de futur amb marques i equips. Ell diu que no.
No. No he hablado con nadie. Estoy centrado en hacerlo bien en pista, que es donde mejor o donde más fuerza puedes coger. Sobre todo ya primer objetivo, que era el de divertirme, pues lo he conseguido en Qatar, lo he conseguido en Portimao. Vamos a intentar conseguirlo aquí. Ya, si lo consigues en tres carreras ya pues pinta diferente, y a partir de allí pues lógicamente tarde o temprano, más temprano que tarde, se empezará a hablar con los equipos.
Per cert, Aleix, hi ha molta expectació fixada en Marc Márquez, però aquest cap de setmana tampoc hem de perdre de vista Àlex Rins, guanyador de la primera cursa de motos que es va fer en aquest circuit de les Amèriques, Moto3 2013, va repetir el 2016 a Moto2, el 2019 a MotoGP amb Suzuki, el dia que Marc Márquez va córrer anant primer, i l'any passat Àlex Rins hi va tornar a guanyar amb una Honda, una moto que no era gens competitiva la temporada passada, donant a la marca japonesa l'última victòria que ha aconseguit a MotoGP. Demà entrenaments des de les 4 de la tarda. Rins corre ara amb Yamaha, per cert, també ha canviat de marca. Demà entrenaments des de les 4 de la tarda, començant com sempre a Moto3, sessions de MotoGP a 6:45, la sessió lliure, i a les 10 de la nit la que marca el tall d'accés directe a Q2. L'esprint serà dissabte a les 10 de la nit, hora d'aquí, i la cursa diumenge a les 9.
Demà estarem pendents, doncs, d'aquests primers ja entrenaments, a veure si Marc Márquez fa bons registres o no, té bon ritme de carrera de cara a dissabte i a diumenge. Alguna cosa més, Quim?
Sí, avui l'alcaldessa de Xerès de la Frontera ha anunciat que posarà el nom de Carmelo Azpeleta, conseller delegat de Dorna, l'empresa que gestiona el Mundial i home fort de l'organització de MotoGP, al revolt número 7 del circuit de Jerez. I l'expilot i exmanager, entre d'altres, de Jorge Lorenzo, de Pol Espargaró, Dani Amatraín, ha presentat el seu llibre De 300 a 0 km por hora, Volver del Abismo, en què explica, entre altres coses, que està recuperat de l'addicció a les drogues que el va apartar de l'elit del motociclisme i que és seropositiu. Actualment, Dani Metraín és terapeuta.
Doncs aquí queda aquesta recomanació també de cara a Sant Jordi. Per què no, eh? Pot ser un bon llibre. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Abans de l'última possessió, tenim aquí l'Albert Ferran, que ha tornat del Palau Laurana. Obríem el programa explicant que s'ha quedat a un pas el Barça d'hoquei patins de remuntar l'eliminatòria de quarts de Champions contra l'Sporting de Portugal. Què s'ha dit a vestidors, Albert?
Doncs el Barça, que havia de remuntar 3 gols, ha acabat guanyant només per un, 5-4 contra l'Sporting, i vaja, la conclusió és la frustració al vestidor, sobretot perquè l'equip ho ha tingut a tocar, sobretot quan ha marcat el 4-2 i faltaven encara 10 minuts. Així s'explicava el tècnic Edu Castro.
Em quedo més amb els minuts que anàvem 4-2 i hem tingut dos o tres claríssimes, i jo crec que en aquell punt, si ens posem 5-2 i tal com estava el partit, ho teníem, inclús per no haver arribat a la pròrroga, crec. Però em sap molt greu, no podem lluitar per aquest títol, que sempre diem que és el que fa més il·lusió, però orgullosíssims de com ha jugat l'equip i sobretot de l'afició del Barça.
Més de 5.100 persones al Palau Blaugrana, la millor entrada de l'última dècada i és probable que sigui també la millor del segle XXI. El Barça, que es queda sense final fora de la Champions, i ara s'haurà de centrar en guanyar la Lliga, i aquest estiu doncs apunten canvis importants a la secció. Marxarà el golejador Joao Rodríguez, Pau Bargalló amb un peu també a Portugal, l'adeu també d'Edu Castro, el tècnic, aquí el club no renovarà, per tant és gairebé un canvi de cicle a la secció, però ara el que toca és intentar guanyar la Lliga, que el Barça és evidentment el gran favorit, però fa dues temporades va caure a semifinals, per tant ho haurà de lluitar.
A veure si té sort el Barça d'hoquei patins amb el que li queda de temporada. Gràcies, Albert.
Fins després. 7 minuts i 9.
L'última possessió.
Un
una mica d'Eurolliga, de bàsquet, per tancar el Tu diràs, com fem pràcticament cada dijous. Aguilar, segueixes per aquí.
Aquí estem.
Després d'explicar-nos abans com ha anat aquest primer tram de l'última jornada, que es juga entre avui i demà, el partit del Barça demà, a la pista de l'Asvel Villerban, a França, ara en parlem. Avui ens la jugarem a l'última possessió amb el Xavi Ballesteros, company de Radio Ciutat de Badalona, també de l'Esportiu. Hola, Valles.
Molt bona nit.
Què tal? Quina setmaneta, eh? Vam començar trucant-te perquè ens expliquessis l'adéu de Carles Durant. Ahir entrevistàvem Dani Miret al final del programa després de la Champions, i ara l'última jornada d'aquesta fase regular de l'Eurolliga.
Sí, sí, pendents de Bianchi. Barzoques o Saras? Saras o Barzoques? Jo crec que el Barça, per sort, no s'ha de jugar l'última jornada al factor pista, que és, jo crec que serà determinant veient els rivals que hi ha, no?
Doncs sí, sí. Els comptes són clars i ara en parlarem. Olympiacos o Fenerbahçe? I és que avui, Dani, han guanyat els favorits, de manera que, com dèiem, el Barça ja sap que té dos possibles rivals al play-off de quarts.
Sí, Olympiacos o Fenerbahçe, per les victòries avui de Mónaco i Panathinaikos, els monegas complicant-se la vida al final, però guanyant el Bayern, el Panathinaikos resolent l'últim quart amb l'Alba, i per això els números són senzills. Madrid primer, Panathinaikos segon, Mónaco tercer i el Barça quart. Així acaba la fase regular. Demà no s'hi juga res davant l'Asvel a partir de les 9 i només ha de saber si s'enfrontarà amb Olympiacos o Fenerbahçe. Bàsicament, qui guanyi el partit de demà al Pireu a un quart de 9, sense horari unificat. Coses de l'Eurolliga que jo no acabo d'entendre.
Sí, per tant, mentre estigui jugant al Barça, sí, sabrem quin serà el seu rival. Clar, qui guanyi de l'Olympiacos Fenerbahçe, Valles, és el rival del Barça. I qui perdi és el rival del Mónaco. Tu què faries si fossis l'entrenador o el jugador de l'Olympiacos o l'entrenador dels jugadors del Fenerbahçe?
Jo crec que, aviam, pel Barça, sota el meu punt de vista, per mi és molt millor tenir Olympiacos, no? En parlarem i analitzarem els possibles rivals que pot tenir el Barça, però Fenerbahçe crec que té molts arguments com per plantar cara. Sobretot estem parlant del factor Palau, no? Qui pot guanyar en el Palau Blaugrana? Doncs veig ara més números del Fenerbahçe que l'Olympiacos.
Bueno, i que la prèvia seria molt més sentimental, no? Amb Saras, amb el seu retorn, però clar, jo t'ho deia al revés, és a dir, per ells, què és millor per Fenerbahçe? Mónaco o Barça? Olympiacos es pot deixar perdre o anar a mig gas perquè preferirà Mónaco que Barça o no?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. A vegades no és deixar-se perdre, sinó, i sembla una tonteria el que diré, que és el anar a fer un partit per no anar a guanyar, com si diguéssim, no? Rotacions, a veure què passa, però està clar que jo, si fos Olympiacos o Fenerbahçe, preferiria anar a Mónaco que no pas al Palau. S'ha vist el factor Palau que suposa, i sobretot, tot i que el Mónaco ha quedat per davant del Barça, el conjunt blaugrana, com diuen molts, és el tapat, no?, en aquesta fase final, perquè té molt de talent. És cert que no ha tingut regularitat en alguns partits a domicili, però sí que crec que ha demostrat ser sòlid i que pot guanyar perfectament aquesta competició.
Més encara amb el que deia el Vallès abans, amb el factor pista a favor, és a dir, el Barça a casa és un dels equips més temibles d'Europa. Vaja, no en va tenir ara mateix dos exemples la setmana passada. El Madrid està en un moment molt complicat, segurament el pitjor de la temporada, però vaja, avui ha guanyat allò sobre la botxina amb un triple de Dec, però acaba de guanyar el Madrid a casa, acaba de guanyar Maccabi a casa, està encaixant en el moment adequat, en el lloc adequat, Roger Grimau, les peces, i vaja, sembla que realment arriba en el millor moment de la temporada i amb el factor Palau, que ja sabem que és molt important aquest curs.
Mira, volem conèixer una mica més els dos possibles rivals del Barça al playoff de quarts de final. Vinga, començarem per l'Olympiacos.
21 victòries, el sotscampió d'Europa té un bloc sòlid a les ordres de Barzokas, enyorant Bezenkov, però mantenint aquesta competitivitat darrere la millor defensa. Alec Peters ha fet un pas endavant en anotació, malgrat que l'altre dia va tenir una picabaralla amb Barzokas, amb punts repartits a la línia exterior amb Walcup, amb Williams Goss i amb Kanan, i una línia interior potent. Es va lesionar Milutinov, ha de tornar en qualsevol moment, ja té l'alta mèdica, juntament amb Fall, parella interior temible, però se li ha afegit per aquesta lesió de Milutinov Moses Wright, que està donant un gran i gran en rendiment.
Valles, tres punts forts de l'Olympiacos.
Doncs sobretot un dels que crec que s'ha de destacar és que no tenen una estrella clara, perquè parlava el Dani d'Alec Peters, però és un jugador que no podríem dir que és una superestrella. Tenen a fins a 8 8 jugadors, que són molts, a l'eix, entre els 7 i els 14 punts. Vol dir que aquí l'scouting no és aturar un jugador, sinó aturar-lo a l'equip, que és sobretot el principal punt fort. L'altre punt fort, el de Milutinov, no? El fet de que hi hagi un jugador interior amb molta consistència, agressiu, que aquí amb l'emparellament amb Billy, doncs teòricament el perdria el Barça, però amb Vesely pot ser espectacular. I després el factor Barsokas, no? Aconseguir Barsokas donar solidesa a un equip que a priori no partia com un dels favorits i en canvi ha demostrat amb regularitat, cosa que el Barça no ha estat així en algunes fases, doncs de poder competir i estar en el Final Four.
I el Fenerbahçe, Dani.
L'equip va canviar i tu dispersares i a partir de l'arribada del lituà es va convertir en el conjunt més en forma de l'Eurolliga i tu dis 6-7 de Balançares, 15-6. Això sí, ve de dues derrotes seguides davant l'Efes. Compte com arriba l'Efes en aquesta recta final amb un roster i un referent reconeixible, escalades en la direcció, Wilbekin i Hayes Davis. Espectacular temporada de l'ex-Barça en l'anotació, més de 13 i 14 punts per partit respectivament, i un dels millors pivots de la temporada dins, Jonathan Motley, amb altres noms com Guduric, Biberovic o l'ex-Blaugrana Sanli.
Tres punts forts que destacaries, Valles, del Fenerbahçe?
Sobretot destacaria els dos ex-Blaugrana, Calates, perquè controla el ritme de partit, controla el tempo del maig, controla situacions de màxima tensió, i juntament amb Nigel Hayes, que ve de fer el rècord de punts en un partit de l'Eurolliga, amb 50, destacaria sobretot el perímetre, no té res a veure referent a Olympiacos tenir Cannon, McKissie o William Goss, que en canvi tenir jugadors com Dorsey o Wilbekin, jugadors de molta potència física, de molta qualitat ofensiva i que poden trencar el partit, i òbviament no ens podem oblidar de Sara Jasikevic, si vostè assignatura pendent no era guanyar-lo en la lliga regular, és intentar eliminar el Barça després del que li va passar l'estiu.
Dues coses. El factor Palau, m'ho he estat mirant, 15 victòries, 2 derrotes. Sí, el Barça sí. Només ha perdut amb Olimpia de Milà, l'equip de Mirotic, i el Mònaco, que ha acabat tercer just per sobre seu, però amb el mateix, bé, de moment amb una victòria més.
L'equip de Mirotic sense Mirotic,
sí.
Quan va guanyar
però, clar, el Palau. El Barça és el millor equip de l'Eurolliga a casa, juntament amb el Fenerbahçe, que també ha fet 15-2.
I tant.
15 victòries, 2 derrotes. Bé,
I
l'altre, em queda clar, ho ha dit abans el Valles per fer Olympiacos, crec que no, aniria millor Olympiacos, tu estàs d'acord, Aguilar, o no?
Saps què passa? Que a mi el factor Saras m'acolloneix. Vull dir, jo ho dic així, clar, i per plantilla, jo crec que Fenerbahçe, malgrat que els dos equips estan molt fets, Fenerbahçe és un equip, a mi em fa especial respecte el to que li ha donat Saras, amb això que deia el Valles, amb aquest rol tan definit, amb Calates, que ja sabem com dirigeix, amb un Hayes Davis, a més amb aquest factor d'extra motivació, hi ha molt ex-Blaugrana. Tens a Calates, tens a Hayes Davis, tens a Sanli i tens a Saras dirigint-ho tot plegat. Per mi massa factors en consideració amb el Palau Blaugrana tenint-lo a favor. Jo crec que un equip, diguem, de més forani com podria ser Olympiacos, podria anar molt millor.
Madrid primer, Panathinaikos segon, Mónaco tercer, Barça quart, això està definit, sí. Totalment, i Olympiacos i Fenerbahçe seran cinquè i sisè. O sigui, qui guanyi serà cinquè, qui perdi serà sisè. Per tant, aquests sis equips, veurem l'ordre de l'Olympiacos Fenerbahçe, però aquests sis equips segur van al play-off. A partir d'aquí s'han de definir dues places més en el play-in, que més o menys també el tenim definit.
Sí, tenim definit els equips, però no l'ordre. Sabem que Maccabi serà setè, avui Efes ha certificat la plaça, veurem quin acaba sent, perquè demà hi ha un Virtus Baskonia que acabarà de dibuixar com aquests tres equips, Efes, Virtus i Baskonia, es reparteixen vuitena, novena i desena plaça. Insisteixo, compta com arriba a Efes, que arriba com un tiro, acaba de guanyar dos partits seguits a Fenerbahçe. Veurem què passa. Els guanyadors d'aquests duels, recordem, es veuran les cares en Madrid i Panathinaikos, que ja sabem que són primer i segon classificat. Per cert, pel partit de demà no hi serà Billy Hernán Gómez, avui l'hem vist en gel a un genoll a l'entrenament. En principi ens deien que viatjaven tots, finalment Billy es queda, per precaucions, diuen que és precaució, que són molèsties, que el Barça porta 70 partits ja de temporada i que això també es nota, i el que comentàvem del Madrid, que ha trencat aquesta ratxa de 3 derrotes seguides, que el Madrid arriba com arribava també.
Això del play-in és 7è contra 10è i 8è contra 9è?
És 7è contra 8è.
7è contra 8è?
A un partit a la pista del millor classificat, en aquest cas seria el Maccabi.
A un partit, eh?
Sí, qui guanyi...
Maccabi-Baskonia seria,
correcte,
per exemple, sí.
Qui guanyi és el setè classificat del final de la classificació.
I va contra Panathinaikos. Qui
correcte.
Guanyi, qui guanyi contra Panathinaikos.
El perdedor jugarà contra el guanyador del 9è contra 10è, també a un sol partit.
El 7è i 8è tenen dues opcions.
Val. I el guanyador d'aquesta segona eliminatòria serà el 8è classificat en una fase, en una regular season final.
Deixa'm subratllar que ja està definit que si el Barça passa i el Madrid també, es troben a semifinals. Per tant, això ja és un
no
plat fort.
L'anèsima.
Sí. Això és bèstia negra, això.
Molt. Per tant, vells fantasmes, no? D'altra banda, deixem destacar també només una cosa. Avui Estrella Roja, que ha perdut de pallissa contra l'Efes, Teodosic ha perdut els nervis.
Totalment.
Si algú pot veure les imatges per internet, doncs al·lucinarà de com és Teodosic en aquesta situació.
Ho he vist.
Sí. Contra un àrbitre espanyol. Sí, en contra qui ha perdut els nervis és contra un àrbitre espanyol, per tant ha embogit, l'home ha embogit absolutament per unes faltes de respecte que considerava de l'Efes.
Tot això a l'Eurolliga, ara anem un moment a l'NBA perquè també estan a punt de definir els play-offs, però un tema més que ens ha cridat l'atenció a la Lliga ACB.
I què hem d'explicar i n'hem d'estar pendents? A veure, notícia Lugo, el Breogán, Ben McLemore, nord-americà fitxat a mitja temporada, hores d'ara el màxim anotador de l'equip amb més de 13 punts i peça clau per un conjunt que lluita per no baixar l'Eport, fa uns dies demana uns dies de permís per tornar als Estats Units a resoldre el que diu és un cas judicial del qual no en dona detalls. Quan arriba als Estats Units és detingut i se l'empresona on s'enfronta a càrrecs de violació, penetració sexual il·legal en primer grau i abús sexual en segon grau. Del 2021 són aquests fets de quan jugava als Blazers. Perquè l'expliquen als mitjans nord-americans, el jugador ha pagat de moment la fiança de 50.000 euros, ha de tornar a comparèixer davant la llei l'1 de juliol i aquí és el gran meló. Cal veure què farà el Breogán. Cal veure si torna o no a Lugo, tenint en compte que ja està sent jutjat per aquests càrrecs. I de moment diguem que el comunicat de Breogán el que fa és no tancar